Bon vespre a tothom, en directe, estem en directe des de la platja del Portbou de Calella de Palafrugell.
La cantada d'havaneres de Calella a Ràdio Capital, amb David Parreño, Manel Magrinyà, Alba Conillera, Pau Ponsatí i Miquel 40.
Efectivament, estem en directe des de la platja del Portbou de Calella de Palafrugell, amb una mica de retard, però comencem un programa especial aquí per la 52a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Amb una mica de retard, dèiem, perquè la pluja ens ha fet una mica la guitza, Miquel.
Doncs sí, ho teníem tot a punt per començar a les 8, que és el que ens havíem compromès amb la nostra audiència, però vaja, escolta, com diuen en castellà, nunca es tarde si la dicha es buena.
Exacte, exacte, i a més, per primer cop Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, us porta aquesta cantada com mai l'havíeu escoltat. Des d'ara i fins que calgui, Ràdio Capital, estrem en directe des de Calella, perquè ens ara està al costat dels grans esdeveniments de l'Empordà. Així doncs, 52a cantada d'havaneres de Calella, un any més, primer dissabte de juliol, i cantada un any més, moltíssima gent seguirà aquesta cantada per gaudir de l'havanera i el cant de la taverna, un acte que és un esdeveniment social que marca l'inici de l'estiu a la Costa Brava i que per primer cop us explicarem des de Ràdio Capital. Ho farem, com sempre, amb tot l'equip de la ràdio volcat en aquest esdeveniment, sobre amb Manel Magrinyà, amb Miquel 40. Manel, bon vespre.
Bon vespre, Miquel. Bon vespre, David.
Bon vespre, Miquel, ja t'hem saludat. Bon vespre, l'Alba Conillera, que també la tenim aquí. I saludem en Pau Ponsatí. On estàs, Pau?
Doncs ara mateix estic aquí davant de l'escenari perquè estic analitzant una mica la situació, mirant a veure si trobem algun lloc privilegiat per anar a parlar amb alguns dels assistents que han vingut aquí a les havaneres, i res, d'aquí un momentet connectarem.
Ara mateix quin és l'ambient aquí? Què veus?
Doncs
què pots veure?
Ara mateix, mira, estan acabant de col·locar quatre coses a les cadires, els mocadors, els típics mocadors de l'havanera de Calella de Palafrugell, els tríptics, i la veritat és que l'ambient està calentet. Ha parat la pluja, sembla que aguantarà, perquè les urnetes ja han sortit... I la gent ja comença a estar nerviosa, vol entrar aquí, vol seure i vol disfrutar d'una 52a cantada de veneres.
Estem parlant que queda una hora i mitja encara perquè comenci, però la gent ja vol començar a entrar, eh? Vol agafar lloc.
Exacte, la gent està nerviosa, té ganes d'entrar, i normalment cap a aquesta hora ja obren perquè la gent entri i es comenci ja a seure.
I en Pau ha deixat de mirar el mòbil i ja ha mirat al cel. Ho hem aconseguit.
Home, i tant.
Doncs bé, queda una hora i mitja, com hem dit, perquè comenci la cantada, però podem fer aquesta prèvia i ho farem amb tots els protagonistes d'aquesta vetllada. Tindrem tots els grups que hi actuen aquest any, que són des de Portbou, l'Empordanet, Habanamé i Peix Fregit. També tindrem la col·laboració especial de Francesc Sánchez Carcassés i Lluís Poc, dos referents del periodisme a casa nostra, que els tindrem com a comentaristes a la cantada quan comenci a 9:45 de la nit. També està previst que passi pel nostre estudi el president de la Generalitat, Quim Torra, i el tinent d'alcalde, Albert Gómez. També parlarem de la figura de Càstor Pérez i tindrem molta més gent. Ara mateix passen 5 minuts de les 9 del vespre. Estem en directe a Ràdio Capital de l'Empordà.
Si la vella Lola no hagués pogut venir, seguiria la cantada a través de Ràdio Capital.
En un bazar una muñeca vi. En un bazar una muñeca.
I ja tenim als nostres estudis el grup Portbou, Manel Magrinyà, tot teu, endavant l'entrevista.
El primer grup que actua aquesta nit i que ara mateix saludem porta el nom del lloc i digui-li com som. Són els Portbou. Bona tarda, amics.
Bona nit,
diria jo.
Bon vespre.
Així ho salvem. I benvinguts als micròfons de Ràdio Capital.
Molt bé.
Si no vaig errat, per bo, neix l'any 1966 a Calella de Palafrugell i esteu entre els impulsors de la cantada de Havaneres. Crec que heu participat en totes les seves
edicions.
Sí, menys que 52.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, nosaltres no, eh?
Va,
però... Som els continuadors, però bueno, ja hi portem uns quants anys, ja.
Sí. Sí, bé, sí. M'agradaria començar aquesta xerrada que us presentéssiu vosaltres mateixos. Qui sou? Si algú que no us coneixi.
Bueno, no, jo sóc en Mineu, jo faig la segona veu del grup,
I porta el paper.
I porto els papers,
sí, lletres, sí. 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 Jo sóc en Pep Nadal, sóc la primera veu i porto tot el llapis i la goma.
Sí.
I jo sóc en Carles, que toco la guitarra i sóc la tercera veu, el baix.
I ell és el que fa les lletres d'algunes coses que fem nosaltres. Sí.
Soltes de per aquí, en portanesos?
Sí, senyor.
Sí, senyor.
En Carles és de Palamós i nosaltres dos som de Palamós.
Però és bon noi, també.
Sí, és bon noi, sí. Encara que sigui de Palamós. Sí. Bueno, mira,
sí. Jo vinc de la Bisbal, ja m'ho perdonaré.
Bueno, no,
encara arribem, encara arribem.
No sé el que és pitjor, la Bisbal o Palamós, no ho sé.
Molt bé, d'ell. Què representa per vosaltres aquesta cantada? Imagino que té que ser una cosa important.
Home, sí. A més, a veure, fa molts anys que hi participem, però bueno, per nosaltres és la cantada... És especial, és que és diferent de totes les altres. I aquí, bueno, es manté... És el lloc que es manté l'essència de la manera, que és el que el Portbou ha intentat sempre. Passa que ara, bueno, ara la cosa ha evolucionat una mica i s'hi barregen altres ritmes a poc, però mantenint l'essència, és l'única cantada que, és, que el propòsit que sempre ha sigut això. O sigui, la cantada va néixer per intentar conservar les habaneres antigues que es perdien. I arrel d'això, bueno, es va fer el llibre d'habaneres i arrel del llibre es va fer la primera cantada de Calella.
És que ha passat. Passar de cançó de taverna, pensar de cançó de taverna, de tocar en un bar, en una taverna, a tocar amb aquest escenari, canvia un xic, no?
Sí, home, i tant. Però, vamos, de cantades importants n'hi han durant tot l'any. El que passa és que aquesta és la més mediàtica,
sí.
I com aquell que diu, la que dona, d'alguna manera, el tret de sortida a la temporada de veneres, també. I bàsicament per a l'abast mediàtic, per la televisió i tot això.
Bé, les seves diferents etapes, aquest grup ha anat ni més ni menys que 32... 23 discos, perdoneu.
24.
24, sí. Imagina't.
N'acaba de sortir un altre.
Aquest no el tenia comptabilitzat.
Sí, sí.
Aquest se'n havia escapat. Per exemple, el 1995, hi ha un que va fer arrel de 3, va ser un dels més venuts en català.
És veritat, sí, sí, va entrar a la llista, penso que era dels 8 més venuts, Carles.
Sí, el número 8.
El número 8.
El número 8. Sí, sí.
A davant de la Maria del Mar Bonet.
Sí.
Aquell any.
Déu-n'hi-do. Heu gravat prop de... Bueno, jo tenia 220 temes diferents, ara potser són 229, potser, o 6.
No us hem comptat, però n'hi ha més.
Molts nous, diguéssim.
N'hi ha més.
Molt nou disc. Bé, també heu tocat els llocs més... llocs emblemàtics, inversemblants, tinc aquí apuntat. Luxemburg, Amsterdam, Zurich, Hessel, heu tocat també a Turquia, Istanbul, sí, Universitat Ankara,
sí. Síria,
Síria, sí. Beirut,
Israel, a Cuba, a Japó.
I ara anem, i al final de temporada ens anem a Argèlia.
Argèlia.
Per acabar-ho de rematar. Sí.
A veure, veig també que heu tocat a Síria, per exemple. Tu ara has esmentat Síria.
Sí.
Heu tocat a Alep.
Sí.
Alep és una ciutat...
Quan Alep era ciutat.
Quan era ciutat. Sí. És el que us volia preguntar. Què se sent després d'haver tocat en un lloc i ara veure com estan?
Home, quan passen les imatges per televisió de l'EP, ara ens representa una pena immensa. Immensa, no ho pots imaginar. Haver conegut aquella ciutat com era i com ha quedat devastada és inenarrable. Dona una pena, una tristor impressionant. No només això, sinó també a Palmira, que van estar a punt de derruir-ho tot. De les moltes ciutats que hem conegut, Damasc, sens dubte, és la més bonica, amb diferència,
sí,
de totes. Vull dir, és... I ara no sé com està Damasc. Suposo que Damasc no deu estar tan malmesa. Però, vaja, una pena immensa quan veus aquestes imatges. Una pena immensa que els homes siguem d'aquesta manera.
Canviant de registre, anirem-nos una mica. Com li expliques a un japonès el que és una habanera?
No, bueno, val a dir que nosaltres anàvem convidats per l'Institut Cervantes,
oh,
i aleshores tots els dos recitals que vam fer a Japó, per exemple, que van estar plens a vessar, eren gairebé o gent de parla castellana, parla espanyola, parla catalana, o bé alumnes del mateix Institut Cervantes. Llavors, t'entenen. Potser no entenen tothom el 100% del que dius, però segueixen la cantada perfectament.
Vosaltres sou gent que no us conformeu amb l'ambient tradicional, amb les cantades tradicionals, la manera tradicional, sinó que innoveu. Heu fet coses, veig...
Som culinquets.
Vau fer una cosa amb la cobla, amb la cobla de Montgrins, sí, acoplats, que...
Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do, oi?
I no, encara està en actiu, eh? Aquest any tenim 6 o 7 concerts amb els Montgrins.
És a dir, bueno, jo us anava a preguntar pels records que en teniu, però bueno, és que
no,
és que
no, no, estem...
és actualitat.
És la segona etapa, diguéssim. Vam fer un primer disc, deu fer 7 o 8 anys, i ara l'any passat vam fer el segon. I bueno, i aquest any hem lograt això, que fer 7 o 8 actuacions amb ells.
Bueno, no és fàcil, no, perquè són 17 persones.
Sí, sí, sí,
clar. És
un espectacle molt bonic i molt diferent, molt original. Sí. Les cançons que tothom coneix acompanyades, sí, sí, amb una copla darrere.
O sigui, i ni una sardana, eh? O sigui, no hi ha, en el disc no hi ha ni una sardana.
No.
Després,
que mèrit, vull dir. Que mèrit.
És que la idea va ser aquesta. O sigui, fer cançó de taverna
acompanyat
d'una copla.
Una altra fita important pel grup, imagino que seria aquell famós recital al Palau de la Música, sí, la seva per primer cop, les Havaneres, entren al Palau de la Música,
sí,
Catalana.
Sí, ja en portem tres.
Un moment, un matís. No era la primera vegada que cantaven les Havaneres al Palau de la Música. Era la primera vegada que el Palau contractava Havaneres com a programació estable del Palau.
Exacte.
Val, o sigui, ja s'havien tocat Havaneres.
S'havien tocat Havaneres llogant al Palau, i llogaven al Palau i feien un espectacle d'Havaneres en diverses ocasions, un altre grup. Però la primera vegada que el Palau contracta Havaneres per posar-los a dintre de la formació estable de les tardes del Palau, va ser amb nosaltres.
Sí. Has esmentat les estades a Cuba. També va fer alguna cosa amb el grup...
Quatre estades a Cuba.
Heu fet alguna cosa també amb el grup cubà, en Gema 4, no?
Gema 4. Sí. I també amb Nina.
Amb Nina
també va muntar un espectacle que va durar 2 anys, amb un disc, també... Sí, no, som uns culs inquiets. Som uns culs inquiets.
Bé, i gairebé torneu al grup, torna als orígens. I sempre acabeu a Portbó.
Sí.
Sí, perquè és que nosaltres sabem fer el que sabem fer, llavors no ens podem embarcar tampoc en altres coses. Són petites sortides d'estudi perquè ens agrada innovar i perquè ens agrada mirar a veure què... Però en realitat el que sabem fer és amb la guitarreta o sense guitarreta, a palo seco, com diem nosaltres, i cantar el que hem après aquí de petits a Calella de Palafrugell.
Sí, sí, sí. Aquí darrere mateix, eh?
Aquí darrere? Sí.
Aquí mateix.
Aquí mateix. Uau. Quin recos.
Déu-n'hi-do.
Què fareu aquesta nit? D'aquella estoneta, què fareu? Què tocareu?
Què tocarem?
Una manera tocareu, imagina't. No?
Sí, bueno, aquest any...
Sí, quatre maneres.
Sí, quatre maneres.
Quatre maneres.
I una que no és, és com una...
Espècie de bolero.
Sí, és com un boleret. A més, aquest any és el centenari del naixement d'Ortega Monasteri.
Exactament, sí.
I a nosaltres l'organització ens ha demanat de fer...
De ser els abanderats d'aquesta causa.
D'aquesta causa. I llavors hi ha també el centenari de Ricard Viladesau, que el Peix Fregit és l'abanderat. Llavors farem 2-3 peces d'ell i la resta, bueno, el repertori que fem.
Doncs molt bé, amics, ja falta molt poquet.
Sí, ara irem a sopar perquè sense menjar no es canta.
Sí, no es fa.
Per bo no canta sense sopar.
No es fa gairebé res.
No.
Doncs que vagi molt bé, molta sort.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies.
Ja no va la pesca, ja no té compàs, només va passeig, enyora la xarxa. Camina feixut el pes de tants anys.
Havaneres, cremat i Ràdio Capital.
Un quart de 10 del matí, seguim en directe a la platja del Port Bou de Calella de Palafrugell. Oriol Oller, director artístic de la cantada, bon vespre.
Bon vespre.
Aquesta de la cantada fa un homenatge especial a José Luis Ortega Monasterio i Ricard Viladesau. Per què?
Doncs bé, perquè bàsicament perquè fa 100 anys del seu naixement. S'ha de dir que els dos ja van tenir el seu homenatge en vida durant els anys 90, en les cantades dels anys 90. Aleshores, nosaltres ens plantejàvem a veure què havíem de fer amb aquesta commemoració, però vam considerar que sempre està bé recordar el llegat i sempre està bé que les noves generacions continuïn sapiguent qui són els que ens han portat fins aquí i qui són els que han versat el tarannà de la nostra gent a través de les seves cançons.
Creus que s'ha d'apropar més l'havanera a les noves generacions?
Crec que s'ha d'apropar a tothom, l'havanera. Sí, sens dubte. En aquest sentit, a nivell pedagògic, si vols, si vols, si era per aquí que anava la pregunta, jo crec que sí. Està bé que es conegui aquest repertori. De fet, jo crec que està bé que es coneguin tots els repertoris, però concretament aquest que ens és molt més proper s'hauria de conèixer més.
Clar, sí. I més que res, que les noves generacions també s'ho facin seu.
Per descomptat, sí, sí, per descomptat. Tota música s'ha de... Jo crec que el músic està obligat a filtrar-la, a reinterpretar-la, a aportar-hi lo seu i a aportar-hi la seva visió personal i a partir d'aquí fer-la créixer. Quan una música que no es mou, una música que es queda estàtica, automàticament està morta. Per tant, la millor manera és que cadascú hi posi el seu granet de sorra.
Com has plantejat aquesta cantada?
Bé, d'entrada amb aquests dos homenatges que ja hem parlat, i després bé, la selecció dels grups vas, com sempre ha sigut a la cantada, amb uns criteris de qualitat, és a dir, grups que funcionen i que a dalt de l'escenari tenen una gran proposta artística, doncs són els grups que han d'estar a la cantada. En aquest sentit, els quatre grups presenten disc, o qual cosa vol dir que estan en un moment artístic bo.
Estan d'estrena,
exacte. El Porvó ha fet un disc d'homenatge a l'Ortega Monasterio, la Zavana també tenen un nou disc, just acabat de sortir del forn, el Peix Fregit també un directe, i l'Empordanet recentment, no, aquest any no, però l'any passat van treure un disc molt i molt i molt interessant i que recomano molt, i que han donat un pas més a la instrumentació, incorporar un violoncel, a pesar de que la seva proposta sigui de tres veus, que és una proposta absolutament clàssica.
Creus que la gent trobarà alguna sorpresa en la cantada d'aquesta nit?
Per exemple, en el grup Empordanet hi trobarà alguna sorpresa, però i alguna altra també n'hi haurà. Però s'ha de dir que aquests quatre grups, el que dèiem, que la seva proposta de veus és absolutament clàssica. És tres veus, primera veu, segona veu i baix. Inclús en el cas de la Zavaname, que són tres veus també.
És el primer grup cubà que puja a l'escenari,
sí,
de la cantada.
Sí, el primer grup de gent cubana, diguem-ho així.
Val.
Perquè...
Hi ha més tres dones.
Sí, sí, sí. Anem a pams.
Sí.
Cubà, són cubans, el grup és de Barcelona, està format a Barcelona, però ells són cubans, per tant, i són les cubanes, i és el primer grup així conegut i que tenim proper que faci avaneres stricto sensu. Val? I després en deies de tres dones. Jo... O sigui, són aquí perquè ho fan bé, bàsicament. No perquè siguin tres dones. Són aquí perquè a dalt de l'escenari realment tenen una energia i una vitalitat. No sé si és el tòpic de la gent d'aquelles terres, però hi és, en elles.
Però un té la sensació que a vegades el paper de la dona ha estat una mica relegat, potser, en la cantada de veneres, no sé si és així.
Tu has
perquè
dit...
els primers anys... Hi havia una dona, també.
Tu has dit, ha estat relegat, no sé, suposo que sigui involuntàriament o voluntàriament, però el cert és que ha estat relegat. La dona ha estat sempre present en el món de l'havanera, en el cant de taverna. De taverna stricto sensu potser no, però sí en el cantar familiar, en el cantar d'aquest de barraca, en el cantar no professional. I ha sigut sempre. Inclús ara hi ha grups de veneres, hi ha solistes vocals femenines, però sempre s'ha tendit a relegar-ho en un segon terme i a dir-se que la venera només era d'homes, i això no és veritat ara i no és veritat abans tampoc.
Tu ets director artístic, crec que és des de fa dos anys. Quin balanç en fas i quins canvis has volgut aplicar-hi?
Bé, el balanç és molt poc perquè fa un any m'estrenava. No, tampoc tinc la recepció d'un...
Sí, però tu li has volgut donar també un caire diferent.
Això sí, el balanç no ho sé, però el caire sí. El caire és que a mi m'agrada donar veu a les noves propostes, tal com he dit abans, és a dir, que els grups puguin defensar artísticament, puguin defensar lliurement la seva proposta artística aquí. És a dir, en aquest sentit, no han estat coartats per l'organització. És a dir, això ho heu de fer així, això ho heu de fer allà. No, això no ho hem fet nosaltres. Sí que, certament, hi ha una sèrie de normes que estan escrites a la cantada i que sí que en algun punt sí que els hi diem això ha d'anar cap aquí, però no en la proposta artística que ells fan. I el que he volgut donar sobretot es veu els creadors. De la mateixa manera que Ortega Monasterio i Vila de Sau, que són doncs, dos grans creadors, doncs, donar veu a les noves generacions de creadors.
I perquè hi són, tenim nous creadors de
manera. Hi són, n'hi han d'haver més, jo crec, n'hi haurien d'haver més. Hem de perdre la por en aquest sentit. Ja n'hi ha, molta gent que està creant, però n'han de sortir més. I jo crec que la cantada aposti per això, per renovar una mica el gènere i per incorporar nous repertoris, sobretot, jo crec que és un punt important. Sempre ha sigut cap i casal i sempre ha sigut cap davantera la cantada, doncs jo crec que en aquest aspecte també ho pot ser.
Oriol, deixa'm fer-te la pregunta impertinent de la tarda. Per què els cantaires d'havaneres, quan acaben, és que em té bastant capficat això, quan acaben algun tema amb la vocal A, sempre són una mica E. Quan diuen visca Catalunya, diu visca Catalunya.
Se suposa que és un des dels cantaires que...
Però és de tots, de totes les formacions.
Bé, a vegades les vocals, això en qualsevol cantant t'ho dirà, i fixa que ja no dic cantaire, sinó dic cantant t'ho dirà, es col·loca la veu de manera que soni el millor possible, que ressoni físicament el millor possible. Aleshores, hi ha moltes vocals que s'han de canviar de lloc, i aleshores pot ser que a vegades alguna vocal més tancada la sentim més oberta. Tendim a sentir la E és més tancada que la A.
En el cas de l'havanera, hi ha alguna tècnica que faci aquesta manera, aquest falset que posen a vegades els cantants, hi ha alguna tècnica que pugui ser la causant d'això?
No ho sé, jo crec, jo atribuiria més aquests efectes o aquesta manera que tothom vol que soni bé, i hi ha vocals que musicalment sonen més tancades i tendim a obrir-les perquè s'entenguin, perquè ressoni més bé, bàsicament. Mm-hmm. Sí, sí. Jo defenso molt aquest cantar sobretot atenorat i cantar punxegut, sobretot de primeres veus que se sentin, que això ens entronca bastant amb la música cubana, aquests tenors allò que hi van, i a mi m'agraden molt aquests.
Sobre el paper de la cantada que està tinguent, creus que hauria de ser, o ja ho ha aconseguit, l'objectiu de ser un revulsiu pel gènere de l'havanera?
És el que deia abans, no sé si ho està aconseguint o com a mínim ho intentem ser, i jo crec que ja no parlo per la meva feina artística estrictament, sinó que en general tota la cantada hi ha una organització que és fantàstica i que és molt i molt professional i que jo crec que cada any se supera.
Aquests, no sé si dir-li equilibris, també s'han de tenir en compte a l'hora de... No sé si és fàcil o complicat escollir grups per la cantada i escollir quatre grups que representin el gènere de la manera de cantada de Calella, que a més han de ser quatre grups una mica també representatius dels diferents estils que es fan, dels diferents... S'ha de fer equilibri per escollir els quatre grups?
Una mica sí, evidentment. Intentes que la proposta sigui compensada d'alguna manera, Però jo en aquest sentit estic obert a les noves inquietuds dels grups. Mira, ho dic obertament perquè tampoc sap greu dir-ho, perquè ja ho he dit altres vegades. Hi ha un grup que és l'Empordanet, que jo no tenia pensat qui fos. Estrictament, o sigui, per aquest any, però és que van fer un disco que jo considero que és molt bo i que ha d'estar aquí. I per tant, hi ha alguns imponderables que et fan difícil, entre cometes, et fan difícil la feina, però ostres, és un repte i tant de bo n'hi hagi molts aquests inconvenients.
Tu has dit més d'un cop que en veritat l'havanera no es distancia tant de ritmes que balla molta gent ara com seria el reggaeton. Explica-ho això.
Bé, el ritme intern, el ritme bàsic seria bàsicament el mateix. El reggaeton potser és una mica canvia el tempo.
A veure,
això seria un ritme una mica més seria un ritme una mica més accelerat.
Seria el mateix ritme que en veritat al final la base la trobarem a l'havanera.
Sí, i en tants altres ritmes el tango també té aquest ritme, inclús la sardana en alguns moments també pot tenir aquest ritme, per tant aquest esquema, aquesta columna vertebral hi és. Passa que darrere de tot això hi ha altres coses, però sí.
També, ara que parlàvem de reggaeton, una cosa que a vegades has comentat en entrevistes és que alguna cançó, alguna manera, també té un cert, potser un tic masclista.
Sí, i home, hi ha algunes Havaneres, no cal recordar-los perquè segur sí. que si tots hi pensem ni alguna i probablement alguna de molt recent que continua repetint aquests tòpics. Jo, la inquietud aquesta perquè sorgeixin noves composicions també va una mica en aquest sentit, que ens replantegem els discursos que volem donar. L'Havanera, jo del que defenso és que no és innocu quan qualsevol altre tipus de música o d'activitat. No són innocues. Per tant, si anem repetint els missatges, s'aniran perpetuant tots aquests tòpics. I n'hi ha alguna, certament, a veure, no estaríem parlant del nivell del reggaeton, que és un gènere que tothom sap que és absolut discriminador en qüestió de gènere. No, la manera no seria tan dràstic, però sí que és veritat que n'hi ha algunes...
També representava el seu context i la seva història de sí, quan es van escriure aquestes lletres.
Evidentment, que l'hem de tenir clar, aquest context, però clar, si seguim repetint-ho, potser hi haurà algú que no li queda clar aquest context, potser hi ha algú que no el té clar, aquest context. Potser hi hauria algú que, si dius Negrito Congo, no s'imagina... I convé que se sàpiga, també. I llavors, jo crec que es poden crear nous discursos...
Masclistes i racistes, també.
Absolutament, sí. Discriminadors en tot, sí. Mm-hmm. Sí. Llavors, jo el que defenso és que sorgeixin... Que una mica posem a les Havaneres les nostres inquietuds i que fer-lo un gènere contemporani. No cal parlar d'això, dels esclaus i de la dona relegada en un segon paper, perquè és tradició que l'Havanera parli d'això. No cal. Podem elaborar nous discursos.
Mm-hmm. També és curiós com es relaciona aquest gènere musical amb un paisatge. No sé si això també passa amb altres gèneres musicals, que tu quan penses en l'Havanera penses en platja, en calella, en les voltes, en... Clar, sí, sí. Va emparellat d'un paisatge humà i un paisatge...
És molt potent aquest binomi, molt. Però clar, ara estem aquí...
Tu com a musicòleg no sé si passa altres gèneres.
Sí. En altres, hi ha gent que només s'imagina Wagner a Bayreuth. Per tant, sí, hi ha altres gèneres que s'identifiquen, però clar, nosaltres ara, per exemple, estem aquí davant de mar. El paisatge que veiem ara és magnífic, és de postal absolutament. A pesar de que avui hi hagi molta gent, hi hagi grades, etc., doncs el paisatge és magnífic, per tant, és molt fàcil aquesta associació.
I a més, també només s'associa a l'estiu, a una època de l'any. Això també potser és un repte.
Sí,
que ens hem de plantejar.
Sí. L'Havanera és un gènere que literalment és d'estiu. I és veritat que ens ve molt de gust sentir havaneres a la platja i hi ha un cremat, unes onades... Això ens ve molt de gust a tots. I és un gènere que tendeix a ser de carrer. I això està molt bé que estigui, que sigui un gènere associat al carrer, a l'espai públic. I això està... Això està molt bé. Però des de la meva part de músic professional... Crec que també podem consumir i podem fer havaneres durant tot l'any, i no només amb cantades de taverna, que és un espai fantàstic, també en altres llocs, sí.
Ara que parlàvem del mar, de les voltes, del paisatge, tenim en Pau Ponseti per aquí, no sé on el tenim. Pau, tu què veus? Quin paisatge veus ara?
Jo ara mateix veig bona nit a tots tres. I ara mateix jo veig el paisatge que veuen els cantants quan estan a sobre l'escenari. Perquè estic quasi bé a sobre l'escenari, estic precisament al costat dret de l'escenari, on hi tenim tres vaixells preciosos, tres vaixells antics. I ara pujaré sobre el Rafael, que és un d'aquests vaixells, i anirem a parlar un moment amb la Núria i la Carme, que les tenim aquí. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem? Tenim la Núria i la Carme, que em dèieu que veniu des de Barcelona, no?
Sí.
I com és que veniu des de Barcelona? I a més veniu a veure les Havaneres, i aquí a sobre del Rafael.
El nostre va ser un regal.
Va ser un regal de cumpleanys?
Un regal del meu home, que li van fer els fills per fer 70 anys. I ens van regalar això, doncs un sopar en un barco mentre veiem les Havaneres, que ja saben que ens agraden molt i que disfrutem.
És el mateix?
És el mateix, però no va ser el meu home que m'ho va regalar, sinó els meus germans, per fer el meu aniversari.
Home, jo crec que és un molt bon regal poder gaudir de les vistes que tenim a Calella aquí a Calella de Palafrugell, de les voltes del Portbó, i a més poder escoltar les Havaneres des d'aquest magnífic vaixell, perquè ara veia que us estaven donant sopar i tot. Heu vingut amb el vaixell, com funciona?
No hem vingut amb el vaixell. Això ja ho teníem aparaulat i ja ens van dir, pues, quan arribeu, passeu per aquest vaixell que us donarem el tíquet, el vostre tíquet, i després ja veniu.
Ja ho teníeu reservat. Va, bueno, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Bueno, i ara us aniré a fer una pregunta. Esteu preparades per les havaneres? Sopar heu sopat, però esteu preparades? Sí? Home, jo crec que ho podem proposar des de la ràdio, si volen anar a cantar. No? Vale, em diuen que no. Però
Pau,
bueno.
Pau.
Sí, digue'm.
Que te pots apropar a l'escenari. Pots pujar a l'escenari ara?
Com pujar cap... a l'escenari, un moment. Sí. Bueno, gràcies,
com que ha plogut, pregunta-li als tècnics si ho tenen tot a punt.
Els tècnics, a veure, sí. Clar, a veure,
si ens arriba bon sol...
Són una mica... A veure, anem a preguntar, aquí podem preguntar... Home, aquí tenim tenim un grup de música que s'està preparant. Si voleu, li puc preguntar a ells. Millor, no, potser?
A veure...
Penso que són... A veure, els primers que toquen... Són Porvó.
Porvó? Són els Porvó, sí. Els primers són els Porvó.
Estem parlant amb alguns que tocaran ara l'homenatge que fan abans de que comenci Porvó.
Sí, fan una actuació prèvia, és el tenorista Jordi Molina i en Pere Pau Ximenis, que està amb l'acordió. No hi ha un acordionista aquí al costat teu?
Correcte, a l'esquerra tinc en Pere Pau Ximenis i a la meva dreta tinc en Jordi Molina. Sembla que està tot a punt, no hi ha? Ha parat de ploure, esperem que no plogui més. Vosaltres esteu a punt?
Sí, a punt. Hem d'acabar de fer una petita prova de so perquè la pluja no ens ho ha permès, però res, en 2 minuts estem preparats per posar-nos, sí.
I com es presenta aquesta edició, aquesta 52a edició de la cantada de Havaneres?
Hòstia, es presenta superbé, no? Em sembla, a nivell de públic és al·lucinant, i a nivell artístic suposo que al màxim nivell.
Sí, no, vull dir, tenim grups com Porvó, que ja són típics, Empordanet, Habaname i Peix Fregit, no? Sí? Bé, ja el veurem, doncs. Bueno.
Que és d'aquí per la Frigell.
Pau.
Sí.
Moltes gràcies per aquesta
acció. Vale, doncs res, tornem d'aquí un rato.
Fins ara.
Fins ara.
Oriol. Estàvem parlant de desestonalitzar l'havanera. També és possible la idea de recuperar la idea dels sopars cantats?
Suposo que sí. En aquest cas, jo crec que no depèn de l'organització, sinó també dels restauradors i que es puguin elaborar propostes que vagin bé a tothom.
De fet, la cantada crec que va començar a porta tancada, no? Sense públic. Crec que era Can Batlle o...
Sí, aquí Can Batlle. Bé, no, sense públic ni en públic. Va ser una cantada allò per ells mateixos perquè havien escrit un llibre amb unes cançons, i les cançons, els llibres no hi fan res, les cançons s'han d'interpretar, i per tant van decidir cantar-les i va agradar.
I també suposo que els músics, el fet de tenir just el públic a davant, fit a fit, això els hi ha d'agradar, sense tenir el just a la mateixa altura.
És un altre tipus de manera. A mi m'agrada dir, és la manera que es mira als ulls, i és un altre tipus de manera on no hi ha un emissor i un receptor, sinó que hi ha tothom és emissor i tothom és receptor. És a dir, tothom canta i tothom escolta. Potser escull els moments en què vol cantar i escull els moments en què vol escoltar, però és un altre tipus de manera, sens dubte.
Molt bé, Oriol Oller, director artístic de la cantada de Havaneres de Calella. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, un plaer, com sempre.
I ara ja tenim el grup Habaname, Manel Magrinyà.
La cantada de Havaneres de Calella, en directe a Ràdio Capital.
Bé, els orígens de l'havanera cal buscar-los, evidentment, a Cuba, i singularment a la seva música negra. Indians i mariners, la bàndola Empordà, i avui aquesta 52a cantada rep un homenatge singular als orígens de l'havanera. Tenim amb nosaltres la gran novetat d'enguany, són el grup Habaname, una formació jove en la que tots els seus components són d'origen cubà. 3 veus femenines i un guitarrista d'excepció. Molt bona nit, muy buenas noches. Bueno, primero me gustaría, os lo he preguntado fuera de micro, pero me gustaría saber de dónde sois, que lo supieran nuestros lectores también, nuestros oyentes.
Yo, me llamo Laura y soy de La Habana.
De La Habana.
Uh-huh. Yo soy Alelí y soy también de La Habana.
Y yo soy Janet y soy de Venas del Río.
El mejor tabaco del mundo, vuelta abajo, lo has dicho, es. ¿Verdad? Muy bien. ¿Conocíais Calilla ya? ¿Habéis estado aquí alguna vez?
Sí.
Sí.
Bueno, ya os habéis presentado. ¿Cuánto tiempo hace que tocáis juntos?
El grupo está formado desde... Empezamos a ensayar el otoño del 2014, pero la primera presentación del grupo fue hecha en enero del 2015.
¿Por qué la banera?
La banera porque aquí todo el mundo... hay muchos grupos de cubanos que hacen música cubana, música latina. Y cuando empiezo a ver el mundo de la banera aquí en Cataluña y en toda esta parte de la Costa Brava, veo que no había músicos cubanos que hacían esto. Y entonces me llamó la atención eso y dije... Y pensé un día, ¿por qué no hay cubanos haciendo la banera, ya que la banera es de allí? Entonces, esto me fue se fue rumiando en mi cabeza y un día se dio la oportunidad de hacer este tipo de trabajo. Yo tenía claro que quería solo mujeres cantando la banera y que fuera un grupo como los que le gustan aquí a los de Palafrugell, de un treceto de voces con acompañamiento de la guitarra.
Os lo quería preguntar, me lo has quitado de la punta de la lengua, ¿por qué solo mujeres?
A ver, quería mostrar qué podía hacer las mujeres con este género. Primero, porque aquí ya hay grupos de hombres haciendo este tipo de trabajo, grupo tres voces, pero hasta que yo empecé en este mundo, solo, ya habían empezado las anchovetas fueron en 2014, y ya se empezaba a conocer, pero dije, ¿y por qué no cubanos haciendo este género?
¿Hay muchos grupos cubanos que hacen habaneras actualmente en Cuba?
No.
En Cuba no se hace todavía. Yo es que...
No.
Antes os he comentado que he visitado un par de veces Cuba. Jamás he oído una habanera en Cuba.
Bueno, sí, se canta habanera, pero se canta de otra forma. Hay canciones que originalmente fueron escritas para habanera, pero se canta en forma de bolero. Y se va un poco... versionando de otra forma. Lo que pasa es que allí no hay grupos específicamente de habaneras.
También lo que pasa es que en Cuba, a ver, sí se cantan habaneras, pero en el formato coral. Porque tenemos habaneras clásicas. Y entonces la habanera es como un género culto para corales.
A un público más elitista.
Pero no es un género que la gente vaya cantando por las calles.
De cultura popular.
O sea, en las radios, por ejemplo.
No. Sí, hay festival, algún festival de banera hay, que se hace todos los años, sí, eso sí.
Pero un coro que tenga prestigio tiene que cantar una banera, sí. O dos o tres.
Muy bien, yo no sé si quizás los organizadores me van a corregir, pero a mí no me suena que haya tocado nunca un grupo cubano aquí en...
No.
Somos las primeras.
Las pioneras, ¿verdad? Pues nada, amigas, muchísima suerte, y que se veáis un recuerdo grato. Imagino que el ambiente os debe impresionar, ¿no?
Sí,
este espectáculo,
sí,
habaneras al lado del mar.
Sí.
¿Habéis tocado alguna vez en un sitio parecido, con este ambiente?
No.
Gente en la
no,
playa.
No. No,
barquitos
no, no,
por aquí.
No, este ambiente no. Es único. De todas formas, Habana me estuvo en el 2016 haciendo la poscantada.
Sí.
Que nos propusieron esto desde el ayuntamiento y dijimos, claro que sí. Hicimos la poscantada y estuvimos fascinadas con el ambientazo. Pero claro, nunca nos imaginamos que dos años después nos llamarían para la gran cantada. Y ahora lo estamos viviendo como una cosa única. Estamos encantadas de estar aquí y lo que sí queremos, esperamos que más músicos y más formaciones de cubanos que residen aquí se animen y hagan este trabajo con la banera, que creo que sería muy interesante que músicos cubanos que viven hace años aquí y que tienen esa formación musical que tuvimos nosotras ahí en Cuba, sigan con ese trabajo.
Muy bien, ¿qué vais a tocar esta noche?
Haremos 5 baneras. Primero haremos Los Palmares de Cuba, una banera clásica. Estrenaremos una banera que fue la ganadora del concurso de baneras de San Paul del año pasado, de las compositoras Neus Mar y Emilio Sánchez, que se titula La Remendadora. A continuación haremos A Caudrella, después A Banera Tú, y terminamos con Habaneras de La Habana.
Fantástico.
Que es el nombre de nuestro disco.
Es el nombre de nuestro disco que...
Muy bien. A ver, habladnos de este disco. ¿Cuándo lo grabasteis?
Lo grabamos en febrero. Y lo sacamos hace 15 días.
¿Es el primero?
El primero.
Sí. Bueno,
nuestro primer hijo juntos.
Perfecto. Pues desde aquí aprovechamos para ver si nuestros oyentes se animan. Y ya sabéis, a comprar el disco de Habaname.
Habaneras de La Habana.
Habaneras de La Habana. Pues muy bien, muchísima suerte. Que vaya todo muy bien y hasta siempre.
Gracias.
Gracias a vosaltres.
Ràdio Capital, en directe des de la platja de Portbó, de Calella de Palafrugell. Sabio de
Jamaica. Falten 20 minuts per les 9 del vespre. Cada cop ens acostem més a aquesta cantada d'havaneres i mentrestant el que volem fer és recordar un dels personatges, una de les persones, dels artistes que segurament més s'hi han implicat, és en Càstor Pérez, i per això parlem ara mateix amb en Fèlix Pérez, que va ser el seu germà i a més és oncle de la Sílvia Pérez Cruz. Fèlix, bon vespre.
Hola, bon vespre, com esteu?
Molt bé, aquí amb un ambient fenomenal. Ja se posa el sol i ara mateix el que volíem també és recordar aquesta figura de Càstor Pérez. Quina va ser la seva importància en l'havanera?
Bé, jo em penso que va ser una humil, però molt, molt transcendent en molts aspectes, no? Des del punt de vista de guitarrista, des del punt de vista de cantaire, des del punt de vista d'investigador i de creador, efectivament, tots aquests aspectes.
En quins grups va estar?
Perdó?
En quins grups va estar Càstor Pérez?
Mira, fonamentalment on vam coincidir ell i jo va ser el Portbó inicialment, i el Portbó doncs ha estat, suposo que el grup que el va mudar més o que el va definir més. En Càstor es va fer cantant de maneres fonamentalment aquí. I després, doncs, va estar en el duet d'un amb en Fonso i va estar a l'Empordanet també i va coincidir amb d'altres cantaires també amb algunes agrupacions esporàdiques, però no sabria dir-te gaire res més. Sí.
I creus que cal reivindicar la seva figura?
Que cal reivindicar?
Sí, posar-la en valor i que la gent, les noves generacions també se'n vagin recordant de la seva aportació.
Sí. Mira, jo crec que en aquest moment en Càstor és un guitarrista, ha estat un guitarrista esplèndid, que els guitarristes que toquen en aquests grups intentin imitar-lo, perquè realment per mi el més important és la manera com tocava la guitarra amb aquesta amb l'autodidactisme, perquè ella és un autodidacta, no era pas un músic professional. I per altra part, doncs, el tema de la investigació, que jo el desconec força. Sé coses per les referències dels companys del Portbó amb els que encara estic en contacte sovint. Però les anades a Cuba i els contactes doncs, amb l'enfocament cubà de l'havanera, que és força diferent al que tenim aquí, doncs tot això li ha interessat molt, ha treballat, ha escrit algun llibre, però, en fi, fonamentalment, ja et dic, és el que ha pogut emetre de viva veu amb els...
Sí, sí. Hi ha molta gent que recorda la cantada per la cançó Vestida de nit, cantada per la Sílvia Pérez Cruz i acompanyada per Càstor Pérez. Ara mateix a YouTube aquesta cançó té més d'un milió de visites. Déu-n'hi-do.
Sí, ho sé. I finalment, curiosament, per mi, a mi me té emoció cada vegada que ho veig, una escena que quan estan cantant, en Càstor està amb la guitarra embadalit allà a sota, mirant la cara de la nena, a veure per on se me despenjarà aquesta. M'entens? Sí. És que ella és tan versàtil i té sortides tan originals i tan seves, que en Càstor estava acostumadíssim a acompanyar-la, però sempre depenent absolutament dels seus estirabots. Estirabots en el bon sentit que pugui tenir la paraula.
Per cert, i ara mateix com veus la Sílvia?
Jo la Sílvia la veig molt bé, en plena etapa musical de maduresa. És que la Sílvia si ella era una autodidacta, la Sílvia és una música d'escola, que és totalment autònoma i en fi, té una veu molt peculiar, una malabarista del cant, però és una dona d'escola, evidentment, és una dona de carrera musical sòlida i fins i tot compositora, també. Sí.
Fèlix Pérez, oncle de la Sílvia Pizuz i a més fundador i director de la coral Mestre Cirés, si de cas també parlarem més endavant sobre aquesta teva faceta. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i que sigui una festa. Sense ell, per una festa.
Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz, fantàstica.
La cantada d'havaneres de Calella a Ràdio Capital, amb David Parreño, Manel Magrinyà, Alba Conillera, Pau Ponsatí i Miquel 40.
I ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del vespre. Anna Costal Fornells, musicòloga, bon vespre.
Bon vespre.
Ara parlàvem abans amb l'Oriol Uller que la cantada, les havaneres d'aquí que leia al principi, sobretot eren per ser cantades en tavernes, no? Però és que, a més, els seus orígens, si anem als orígens de veritat, l'havanera es ballava, a més.
Sí, podríem dir que l'havanera no només és un gènere o és un ritme, sinó que és tot un món que va venir, òbviament, de Cuba i que va irradiar arreu d'Europa a través de diversos gèneres. Per exemple, des del teatre a la sarsuela, des de la cançó, evidentment, però també des del ball, perquè també era un ritme ballable.
I ballable i sensual, a més.
Moltíssim. Hem de pensar que era la lenta del ball i que, juntament amb el vals, és dels primers balls que són de parella només, no de grup, aquells balls més antics, sinó de parella, on la gent jove es podia separar de les mares, de les famílies i podien anar a giravoltar per al saló de ball.
De quan estem parlant? De quins anys estem parlant?
Estem parlant dels anys centrals del segle XIX, 1840, 50, 60.
Clar, i aquella època, aquest ball així més sensual, suposo que va tenir un impacte també bastant fort pel pensament i el context d'aquell moment.
Òbviament, com que era tan sensual, era aquesta la lenta del ball, ens hem d'imaginar, va arribar aquí a Europa, va arribar a Catalunya, per exemple, va arribar a París i va capgirar, podríem dir, els salons de ball de l'època.
Perquè aquella època potser era una societat bastant masclista, entre cometes, i bastant tancada, potser.
Encara hi som una mica, encara hem d'avançar molt.
Sí, i tant, i tant.
No és que sigui masclista o tancada, sinó que tenia uns codis socials molt més rígids que els actuals.
Ja, per fer-nos una idea, en aquell moment a Europa, què ballava la gent?
Sí, es ballaven polques, es ballaven valsos, el vals va ser el primer ball de parella que va arribar de l'est d'Europa, de Viena, per exemple, es ballaven polques, xotis, rigodons, llancers, un tipus de ball en grup, bàsicament, i que l'havanera va ser l'estrella de mitjan segle XIX.
Una mica com el reggaeton.
De fet, el reggaeton veu d'aquest ritme d'habanera, ho coneixem tots, sí, sí, d'aquests ritmes llatins.
I entenc, suposo, que els indians, que aquí a l'Empordà recordem molt per la fira de Begur, també van tenir molt a veure per l'expansió de l'habanera que vingués de les Amèriques cap aquí.
Bé, sempre pensem en els mariners, els indians, els pescadors, però de fet va entrar tant en les capes altes de la societat com en les més humils, i per tant no només són aquests indianos rics que es van a fer les cases a Begur o a Calella, sinó que és una mica totes les capes de la societat, fins i tot els esclaus a Cuba ballaven danses cubanes, que és aquesta habanera.
Clar, ara parlaves dels esclaus, estem parlant d'un entorn esclavista, i això també veu reflectit en les lletres, quan parla això de l'imaginari de la mulata i tot plegat.
Hem de pensar que aquesta mulata, podríem dir, és la femme fatal, serien com les fades aquí a Europa, d'alguna manera, que roben el cor dels homes, i per això totes les lletres parlen de les xinites, per exemple. Les xinites és per la immigració oriental que hi va haver a Cuba, també, la mulata, és tot aquest imaginari.
Déu-n'hi-do, també. I com passa de ball, perquè tu dius que aquell moment la gabanera es cantava, es ballava, i com passa de ball a cantar-se com ara estem aquí a la cantada, gent asseguda mirant un escenari?
La gent asseguda mirant un escenari, probablement Calella va ser l'escenari el primer, és a dir, això se'n diu tècnicament la folclorització, que és que la banera surt del seu àmbit habitual amb cançó, que és la taverna, etc, etc, els pescadors, molt bé, i es converteix en un espectacle. I això Calella ho sabem molt bé, fa 52 anys.
I també la banera va entrar al teatre.
Sí, entra al teatre en forma d'òpera sarsuela, i en general totes les sarsueles tenien un número en què el solista cantava d'una manera, era molt habitual.
Clar, estem parlant que primer, és a dir, primer es ballava, després es cantava a les tavernes, i ara finalment hem arribat a aquest moment, que és que les canten en un escenari, principalment les cantades que hi ha tota la Costa Brava a l'estiu, i la gent ho mira des d'una cadira. No creus que s'hauria de recuperar potser també aquells orígens de cant improvisat a les cantades de les tavernes després de sopar, fent una xefla?
Podríem dir que això és un fenomen que està passant amb tota la música popular o tradicional, no? Que s'està reinventant cada dia, i hi ha molta gent jove que està innovant, i amb les habaneres, doncs, per què no, també?
Per on entra la habanera a Europa?
Entra bàsicament per la península Ibèrica, òbviament, perquè Cuba era una colònia espanyola, però molts compositors van a París i a París triomfen. París, hem de pensar que no només és la capital de França, sinó que és la capital de la vella Europa, i que domina mig món amb les colònies, òbviament.
Clar, és una mica com ara podríem dir Berlín o Londres.
Exactament, sí, 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 o Nova York.
Sí. Per cert, tu que ets musicòloga, fa uns mesos, crec que era el març d'aquest any, vam entrevistar l'Enric Frigola com a nou director de la Fundació Ernest Moretó, i ja llavors ens va plantejar que un dels seus objectius seria fer un possible museu de l'habanera a Palafrugell. No sé tu, com a experta en aquest àmbit, si estàs d'acord, com hauria de plantejar-nos aquesta idea?
Jo penso que un museu és una gran iniciativa, perquè els museus no només són una sala per ensenyar coses interessants, sinó que es pot fer recerca, es pot crear un arxiu, i jo crec que si aquest museu fos a Palafrugell tindria un èxit fantàstic amb tota la gent que ens visita a l'estiu.
Clar, però potser segurament hauria d'anar més enllà d'una exhibició de discs o de cartells, i d'entendre una mica la museïtzació ara més moderna,
sí,
no? I plantejar...
Evidentment, amb una part de recerca, com deia, d'arxiu, de dinamització, en general, de la cultura de l'habanera. Però deixa'm dir que
digue'm,
això no ho vaig pas dir jo, eh?
No.
Jo, des de l'àmbit científic,
sí,
o musicològic, ho apoyo moltíssim,
clar,
evidentment.
Tu que t'ha dit que també a investigar i a publicar articles científics sobre les habaneres, què queda per investigar, o quins àmbits s'han investigat menys?
Bé, també vull dir que jo sóc relativament nova en aquest àmbit, sí, que no és el meu tema és més aviat les sardanes, de fet la música popular del segle XIX, que aquí s'ha fet molt bona feina ja, en Jordi Turró, l'Oriol Uller, en Xavier Fabrés, amb llibres, etc. És a dir, que jo no sóc la gran científica d'aquest tema, però que m'hi vaig posant,
diguéssim. Ets una de la,
sí,
comunitat.
Sí, exactament,
una més.
I que hi ha molta feina i que necessitaríem moltes més mans. Si algú que ens sent s'anima, que és musicòleg, historiador, etc., calen més mans per fer, perquè és un gran tema.
El paper de la dona, la habanera, s'ha posat prou en valor?
El paper de la dona en general a la societat,
sí,
crec que s'està,
sí,
recol·locant, per sort, i bé, en podem parlar, i tant que sí. Sí, sí, és un tema...
Perquè, per exemple, abans ho dèiem, en les primeres cantades hi havia una dona. El que passa que segurament no s'ha volgut tenir prou en compte en l'hora del relat d'explicar.
També s'ha de dir una cosa, que en l'àmbit de la música popular
les dones dalt de l'escenari no són el més habitual, perquè una dona exhibir-se dalt d'un escenari, en l'àmbit popular encara menys, doncs costa una mica, però jo crec que s'ha de trencar aquesta tendència, i em penso que avui sentirem més d'una veu femenina.
Una cosa, ara m'agradaria fer-te una petita comparació, a veure com si me la compres, amb les sardanes que ara parlaves. Perquè fa uns mesos, per exemple, vam parlar amb el comissari de l'any Viladasau, ens deia que la sardana té molt bon estat de salut pel que fa a la música, a la tècnica, als grups, però que flaquejava pel que feia al nivell popular, a la gent que s'apunta a ballar. I a l'Havanera no sé si passa més al revés, és a dir, és una cosa molt popular, podem veure aquí, hi ha moltíssima gent, però potser la gent no, però els grups, la gent se la fa seva, però els grups havaneres potser no van en creixement. No sé si compartiries aquest diagnòstic.
Bé, pel que fa a la sardana, que és el que més conec, diria que té una mala salut de ferro, fa 150 anys, tenim molta gent jove que està tocant molt i molt bé, formats sí. A nivell superior, hi ha gent jove que està ballant. El món de l'havanera no el conec tant, però jo el que diria és que hi ha d'haver una relació entre el que hi ha dalt de l'escenari i a baix, diguéssim. No es pot innovar només des de dalt ni només des de baix, sinó que ha d'anar tot en conjunt una mica.
I un exemple que hauríem és, per exemple, un homenatge al disc que es va fer, un homenatge a Josep Bastons, crec que era l'any passat, on hi havia cantants i grups que no són d'havaneres o que no canten habitualment havaneres. Hi havia la Gemma Humet, la Txell Sust, també... És curiós també aquest intercanvi generacional i de gèneres, no?
I està molt bé obrir l'havanera a potser gent que es dedica a altres gèneres, perquè d'aquesta manera s'innova fins i tot sense voler, no? Perquè entra aire fresc.
Vale. Moltes gràcies, Anna Costal Fornells, musicòloga, per haver-nos acompanyat aquest vespre. Ja queda poc més de mitja hora per començar la cantada. Ara mateix falten 3 minuts per les 10. Anem a l'entrevista amb Peix Fregit, amb Manel Magrinyà.
Iria, vull ser al teu costat. Pens en tu totes les hores. De nit i dia, vull ser al teu costat.
Si la vella Lola no hagués pogut venir, seguiria la cantada a través de Ràdio Capital.
Molt bé, el grup que tancarà aquesta 52a cantada de veneres de Calella Palafrugell és Peix Fregit, una formació que va néixer l'any 1974 sota la direcció de Josep Bastons, amb motiu d'haver estat convidats els seus components a participar en una de les primeres cantades de veneres de Calella Palafrugell. Poc temps després ja es constituïen en grup i començarien el seu camí artístic. Bé, quan falta molt poquet perquè pugin a l'escenari, tenim el goig de saludar els actuals components de la formació. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona nit, millor dit.
Bona nit. Tarda nit.
Esteu a punt?
A punt. Bé, encara... Ja m'ha escalfat veu. S'ha d'arreglar una mica. Ara em una miqueta de sa panxa i tornem-hi.
Així m'agrada. Quants cops has actuat, Peix Fregit, a les cantades de Paneres?
A Sant Jordi, tu.
A veure, aquest any és la 52a, doncs a 48.
48
vegades. No, perdona, no, m'estic equivocant. 36 vegades, em sembla. 36-37, he perdut una mica el compte. Sí.
Déu-n'hi-do. Imagino que, malgrat la vostra experiència, encara deu imposar aquest escenari, no?
Home, sempre imposes, clar que sí, perquè vens a la platja del Portbou i et trobes aquesta grada muntada, la mar plena de barques i l'escenari muntat amb tants de micros i, evidentment, les pantalles de televisió a les platges del voltant i la televisió també connectada arreu de Catalunya sempre fa una mica de... Imposa una mica.
Imposa. Jo la primera vegada que vaig actuar, Déu-n'hi-do, eh?
Sí?
Quan vaig ser-hi a dalt i vaig veure tot el públic, vaig dir... Tia, que tragamé.
A veure, normalment aquestes coses es fan al començament de l'entrevista, però bueno, som així d'originals, no, a Radio Capital. Vull dir, m'agradaria que us presentéssiu vosaltres mateixos. Qui comença?
Doncs mira, jo sóc en Norbert Torrejillas i sóc l'acordionista i la segona veu del grup. I fa 11 anys que estic amb el Peix Fregit.
Molt bé,
Norbert, molt bé, això.
Molt bé. Sí.
Jo sóc en Pere Molina i porto ara justament 5 anys amb el Peix Fregit i faig la primera veu i guitarra.
Molt bé.
Fantàstic.
En Pere és un home polifacètic, eh? Vull dir
que... jo sóc en Jordi Tormo, canto la tercera veu i fa 30 anys. 30 anys i a punt de fer-ne 31 que canto amb el grup.
Molt bé. A veure, el nom...
Cal dir que tu portes...